Ràdio Vilafranca.
Saludem el Marc Compte i parlem d'Òscars i de cine. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, però m'he adonat que no estic gens alineada amb el que els hi agrada i el que pensen els acadèmics de l'Acadèmia Hollywoodense, perquè he rascat poquíssim, la porra que van fer, 3 de 7.
Jo crec que bastant semblant, també, perquè no gaire he encertat tampoc.
Almenys has encertat la millor pel·li. Aquí sí que la vas clavar. I el director...
I direcció, sí, això sí.
Sí, aquí sí, aquí va ser visionari.
També.
Jo fatal, Només he encertat millor actor, que estava cantat, el Brendan Fraser, la millor pel·li internacional, que encara no l'he vist, sinó ve Daniel Frente, i la millor actriu secundària, Jamie Lee Curtis. No ens guanyaríem la vida, vaja.
No. No crec.
Marc, aquesta vegada no hi ha hagut una èpica bufetada de Will Smith, però també hi ha hagut cosetes, oi? Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha hagut xifets abans de la gala, com la Lady Gaga, quan va arribar a irrompre la catifa vermella, que els fotògrafs comencen a embogir i va veure que hi ha un vídeo que comença com que cau a centrebanca i la Lady Gaga el va socórrer una mica i el va ajudar a posar-se dempeu perquè era una mica caòtic, no?, tot el moment. També hi ha típics moments d'entrevistes, com per exemple tenim aquí un petit tall de l'entrevista a Hugh Grant durant la catifa vermella.
Favorite thing about coming to the Oscars?
It's fascinating. The whole of humanity is here. It's Vanity Fair.
Oh, it's all about Vanity Fair. Yes, that's where we let loose and have a little bit fun. What are you most excited to see tonight?
To see?
Yeah, well, I know that you probably watched a few of the movies. Are you excited to see anybody win? Do you have your hopes up for anyone?
No one in particular.
Okay, well, what are you wearing tonight then?
Just my suit.
Your suit? Who made your suit? You didn't make it.
I can't remember, my tailor.
That's okay.
Yeah.
Shout out to the tailor.
Yeah.
So tell me, what does it feel like to be in Glass Onion? It was such an amazing film. I really loved it. I love a thriller. How fun is it to shoot something like that?
Well, I'm barely in it. I'm in it for about 3 seconds.
Yeah, but still, you showed up and you had fun, right?
Almost.
Okay, all right. Okay. Well, thank you so much. It was nice to talk to you.
Yeah.
All right, back to you guys.
Li estan plovent de tots colors a Hugh Grant, però també hi ha qui li està fent costat. No sé.
Sí, és una mica... una entrevista bastant curiosa. Hi ha qui diu que va estar vacil·lant una miqueta, hi ha qui diu que sempre és el seu humor irònic, perquè respon coses com... Qui et va fer el Tyler? I diu, el meu sastre... Estàs entusiasmat per estar aquí? I diu, bueno, sí, però tampoc com si estigués molt il·lusionat. Com diu, bueno, hi ha tot el món aquí, és com una mica Vanity Fair. Coses així, una mica com mig vaciló. Li pregunten si està content de sortir a Glass Onion i diu, bueno, surto 3 segons. Bé, una mica entrevista molt desinteressada a Hugh Grant, però bueno, que li va ser igual, o sigui, li rellisca completament si l'entrevista és bona o no és bona, es va passar... pel sac, no?
Sí, l'entrevistadora que estava treballant per l'ABC sua tinta i va salvant la situació com poc, però clar, és que ell contesta amb monosíl·labs, amb una paraula, amb una desgana. Mira, adjectius que li han caigut per qualificar-lo: arrogant, maleducat, sarcàstic, rude en anglès. Déu-n'hi-do.
Bueno, no m'estranyen, no m'estranyen aquests comentaris, la veritat. També amb altres protagonistes així curiosos de la gala, la pel·lícula d'Almas en pena d'Inisherin, sí que va pujar a l'escenari la seva burra, que va aparèixer de la mà del presentador Jimmy Kimmel, que van aparèixer d'una forma bastant curiosa a l'escenari, acompanyats, va ser com el seu copresentador, no?
Ai, mira, doncs em dones una alegria, perquè a la pel·lícula la maten, es mor.
Per tant,
és bo saber que va sobreviure la pel·lícula. De fet, devia ser l'única que va pujar de la pel·li, no? Perquè va ser un fiasco.
Exacte, totalment. Del que venien de totes les gales, aquí no es van emportar cap premi. També va pujar l'os de Cocaine Bear. Aquesta pel·lícula parlarem d'aquí unes setmanes. És una pel·lícula que molt americana, jo crec que és un estil molt americà, que va d'un un os que es menja bastants paquets de cocaïna i comença a causar el caos en un parc natural. I bàsicament la història és aquesta. Però que ja ha agafat molt de públic als Estats Units, té bastant de rebombori per la sinopsis de què és la pel·lícula, no? Un os drogat. Per tant, serà una pel·lícula bastant curiosa que el seu protagonista va tenir bastant de repercussió a la gala, passejant-se per allà, molestant una miqueta i sortint a la gala.
Vaja. Doncs anem a fer un cop d'ull al palmarès i hem reconegut que ni tu ni jo ens guanyaríem la vida perquè no l'hem encertat gens. Com ha anat això?
Doncs aquesta 95a edició ha estat marcada pels artistes d'origen asiàtic. Ara anirem desenvolupant aquesta frase. Començàvem que tota la vegada, tot arreu, va fer bé els pronòstics i s'han dut 7 dels 11 Oscars, que estava nominada entre millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original i millor actriu protagonista. La segona gran guanyadora ha estat Res de nou a l'Oest, que ha marxat a casa amb 4 de les 9 estatuetes a què aspirava. Ha guanyat Òscar a la millor pel·lícula internacional i també els de millor fotografia i millor banda sonora. Jo aquesta pel·lícula la tinc pendent de mirar, però m'han dit que és una miqueta lenta, que no acaba de convèncer, poder, però va agradar, per tant, a l'enhorabona.
I no us confongueu
Després,
perquè funciona amb dos
exacte,
noms, aquest i Si no ve
sí.
Dan el frente, que Netflix surt així.
Sí, exacte, té la seva, el doble joc. També a millor actriu ha estat per Michelle Yeoh, al final no hi ha hagut cap sanció sonada després de la polèmica i s'ha imposat a Cate Blanchett amb Tar i la Marilyn Monroe d'Anna de Armas a Blonde. Com a millor actor sí que no hi ha hagut sorpreses i ha estat per Brendan Fraser pel seu paper de professor de llengua amb obesitat mòrbida a La Ballena de Darren Aronofsky, que n'ha guanyat dos perquè també s'ha endut l'Oscar de millor maquillatge i perruqueria perquè hi ha una currada, sent clars, amb el personatge de Brendan Fraser. He vist fotos, hi han uns motlles per fer el seu personatge, és a nivell de maquillatge és espectacular. I, evidentment, com va pujar, va fer el seu discurs emotiu que va dedicar a aquestes persones.
Started in this business 30 years ago, and things, they didn't come easily to me, but there was a facility that I didn't appreciate at the time until it stopped. And I just want to say thank you for this acknowledgement, because it couldn't be done without my cast. It's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean, and the air on the line to the surface is on a launch being watched over by some people in my life, like my sons Holden and Leland and Griffin. I love you, Griffy. My manager, Joanne Colonna, Jennifer Plant.
La llista és llarga i torna al símil aquest que ja li hem sentit al recollir altres premis de l'expedició al fons de l'oceà. És que fins i tot li costa
Sí.
respirar, quan parla.
Sí, és ple d'emoció, es va emocionar ja quan va pujar, se'l veu, bueno, li dona la mà a Colin Farrell, l'altre gran rival per aconseguir aquest premi, i recupera aquest missatge de que una línia d'ajuda de les persones que l'han marcat per sortir d'aquest pou de depressió en el que estava, per aconseguir de nou tornar al camí, per ser aquest actor que amb aquest reconeixement, no? Paral·lelament, també el premi al millor actriu de repartiment ha estat per Jamie Lee Curtis, que ha deixat sense estatueta Angela Bassett pel seu paper a Black Panther Wakanda Forever. Deien que havia de ser un premi repartit entre ella o la Jamie Lee, per tant, la Jamie Lee, amb 64 anys, si no vaig malament, s'emporta el seu primer Oscar. Qui també ha estat el seu primer Oscar ha estat el millor actor de repartiment per el vietnamita Ke Huy Quan, també per tota la vegada, tot arreu, igual que Jamie Lee Curtis. I molts el podeu recordar perquè era aquell nen petit entremaliat d'Indiana Jones i el Temple Maleït que feia de taxista de l'Indiana, que es va posar com unes petites fustes per arribar als pedals i que també, amb una altra línia de discurs, també agraïa aquest premi.
My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream.
Emotiu, també. Això és el somni americà, tot recordant que va arribar amb vaixell, que va passar per un camp de refugiats i la seva mama de 84 anys que està seguint la gala.
No, i Salvador, molt feliç de l'estona quan després de recollir el premi fent fotos amb el Brendan Fraser s'han trobat també altres premis que no es trobaven des d'una pel·lícula que havien fet fa molts anys conjuntament i més feliç que aquest home en recollir el premi, jo crec que no hi havia ningú més, estava com exaltat, era... va fer molta gràcia veure moltes imatges seves i inclús a les fotos de després, com que desprèn una alegria. Quan es va trobar amb el Harrison Ford, que és qui li va donar el premi, al míting Indiana Jones, doncs també feia molt que no es trobaven. Bé, ha estat un premi bastant maco, no? A l'altra cara de la moneda, Elvis i Colin Farrell per Almas en pena d'Inisherin, dues de les pel·lícules nominades que han marxat sense premi, juntament amb Steven Spielberg, són els grans perdedors de la gala. Qui sí que s'han portat el premi de direcció és els Daniels, aquesta pel·lícula de tot arreu en tot moment, amb un pressupost de gènere fantàstic, pressupost baix de 14 milions, però que n'ha recaudat fins a 100. Aquesta és la nova estratègia de l'Acadèmia, de que alguns veuen aquests 7 Oscars de tota la vegada tot arreu, una voluntat de connectar millor amb nous públics que puguin omplir les sales de cinema.
Sí, perquè aquest palmarès ha deixat desconcertat a més d'un expert, eh? Tu i jo no contem, que no en sabem gaire, però experts cinematogràfics amb solera també han quedat una mica descol·locats. I potser és això, aquestes ganes de traure públic jove i rejuvenir aquesta mitjana d'edat de les sales.
Sí, a veure si aquesta tàctica funciona i podem revertir la situació.
La gala també va servir per veure el tràiler d'una pel·lícula esperada de Disney.
Sirenita.
Todo está cubierto. Abandonad el barco.
Desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
Un hombre se estaba ahogando. Tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos. ¡Ariel! ¡No!
Pobrecita. Yo puedo ayudarte. No podrás...
Una estrena, la de la Sirenita amb remake live action, que en diuen, prevista pel 26 de maig. Queda poquet ja.
Sí, ja queda menys, que havien donat pocs detalls de la pel·lícula, sí que la gran polèmica, malauradament, a xarxes va ser que l'actriu no seria la típica que veiem a les pel·lícules de dibuix animats pèl roja i de pell blanca, i aquí ja va haver molta polèmica a les xarxes, que quan agafen una diana van a parella a tope. I bé, la pel·lícula segueix fins al 26 de maig aproximadament, que no la tindrem a les grans pantalles, i una pel·lícula que... té bona pinta, segurament perquè estan fent molt bona feina a Disney últimament amb aquestes pel·lícules.
Dirigida per Rob Marshall i amb la cantant Halle Beatty fent de Sirenita, havia estat, en versió animada, una de les princeses Disney més taquilleres. Aviam si té la mateixa sort amb remake live action.
Segur que sí.
Marc, ens mirem la cartellera. Què podem veure aquest cap de setmana al cine?
Shazam, la fúria de los dioses.
nosotras estamos en guerra. Aniquilaremos todo. Los campeones de este reino no pueden detenernos.
Eres muy amenazante. Que eso vaya por delante. Las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Un mago me dio superpoderes. Y ahora todos tienen superpoderes. Bien, esta es la situación. Las hijas de Atlas van a venir a por nosotros.
Unos niños se hicieron con el poder de los dioses. Tú se lo arrebataste a nuestro padre.
Creo que debería apuntar todo esto.
Danos los poderes, muchacho.
Vuestro mundo no sobrevivirá a esto.
¿Quieres estos poderes? Ja tenim aquí a punt de solfa la segona part de Shazam. Què en saps?
Doncs sí, és un equip de dios ressentits que intenten recuperar la màgia antiga que en algun moment els habitants del planeta els hi van robar, no? Shazam i els seus amics lluitaran conjuntament per salvar les seves vides i les de tot el seu voltant. Amb aquesta missió, però, s'hauran d'enfrontar el salt que és l'edat, en un moment adolescent, cap a un moment adult. Aquest protagonista, la gran característica principal que té és que quan diu Shazam passa de ser un nen de 14 anys a un adult de quasi 30, amb tots els poders que comporta. És divertit perquè al Tyler hi ha una part que està explicant-li com a un psicòleg i diu, és normal que em passi això, i ell diu, jo només sóc pedagog, només escolto nens i nenes petits, no sé com ajudar-te. I bé, és una pel·lícula amb un humor bastant molt animat, molt fresc, molt ràpid, i obre el primer capítol de Déus i Monstres, que ha començat amb la companyia dels James Gunn i Peter Safran en aquesta nova etapa de DC Comics.
Entre aquests déus ressentits als quals s'han d'enfrontar hi ha les filles d'Atlas, que són ni més ni menys que Helen Mirren, Lucy Liu i Rachel Zegler, que diuen que està estupenda, que sobresurt entre totes tres.
S'ho mira a tenir en compte, això.
Diu la crítica que la pel·li és estimulant, captivadora, divertida i per veure en família. Ja ho sabeu, Shazam, la fúria de los dioses. Quines altres històries portes?
El extraño.
¿Y tú?
Yo no.
¿No habla rumano?
¿No le gusta?
Sí, es precioso. Hay un tío que vive justo enfrente y siempre está mirando aquí.
¿Mirando aquí? ¿Cómo?
Cada vez que miro hacia la calle es como si estuviera observándome.
Hola, cariño. ¿Alguna razón en concreto para estar a oscuras?
¿Quieres venir a tomar una copa?
Sí. ¿Nunca te has fijado en si alguien te vigila en tu piso?
No.
Un hombre nos observa desde que llegamos.
La música dona moltes pistes de com és aquesta pel·li, no? De la seva imatge fosca, trista, oi?
Sí, és una pel·lícula que es va presentar, per exemple, perquè veiem una mica la tonalitat al Festival de Sitges de l'any passat. Una pel·lícula que es manté una tensió constant, el tràiler ja deix una incomoditat bastant subratllada, de la Júlia, que és una noia que es muda a un nou apartament amb el seu futur marit, però que comença a tenir la sensació que l'observen. Per exemple, acaben de fer l'amor i veuen que ella veu que hi ha un noi mirant des d'un edifici del costat. Mentrestant, durant la vida allà a la ciutat, comença a haver un assassí en sèrie que mata noies. Per exemple, tenim una escena al Tyler, que està mirant una pel·lícula al cinema, i de cop nota com se li asseu un home darrere, però que no arriba a veure qui és. Tota l'estona no veiem a la cara del assetjador, i mantindrà aquesta tensió que se li suma que el seu futur marit no se la creu, i això augmenta aquesta tensió permanent de la pel·lícula.
Thriller de terror on brillen dues dones, la protagonista Maika Monroe, que diuen que està impressionant, i la directora Chloe Okuno, destaca per la seva habilitat i amb limitadíssims recursos fa creïble aquesta acció. Això sí, la peli diuen que posa a prova la nostra resistència, però que al final se salva i ens fa avergonyir d'haver dubtat. Per tant, bona peli. Anem per una altra història.
Sí, al Cine Kubrick tenim la guanyadora dels Oscars, Todo a la vez en todas partes, que tindrem divendres 17 a les 20:30, dissabte 18 a les 18, a hores de la tarda, i dimecres 22 en versió original a les 20:30.
Señora Wan, ¿sigue con nosotros?
Estoy muy atenta.
Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos, pero yo veo una historia. Puedo ver en qué dirección...
Un tastet, si encara no heu vist la guanyadora d'aquests Oscars amb la gran Michelle Yeoh. I l'última proposta d'avui.
Bajo terapia.
Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico.
¿Esto qué es?
¿Cuánto misterio?
¿No deberíamos presentarnos antes? Lo digo porque yo no os conozco a ninguno.
Bienvenidos a la primera consigna.
El verdadero problema, mírame, Daniel, es que creo que no estamos educando a nuestro hijo como deberíamos.
Desde que voy a terapia de autoayuda estoy mucho mejor.
Segur que els oients hauran reconegut ja algunes veus del repartiment, veus conegudes del panorama espanyol.
Sí, a l'Alexandra Jiménez, Malena Alterio, Fele Martínez, Eva Ugarte, Antonio Pagudo i Juan Carlos Bellido. Aquestes tres parelles coincideixen en una peculiar sessió de teràpia en grup. La psicòloga no està present a la sala i els ha deixat uns sobres amb algunes fórmules que hauran d'analitzar entre tots. Entre opinions i discussions, de mica en mica els assistents s'aniran mostrant tal com són.
El director Gerardo Herrero va veure l'obra al teatre i diu que va ser amor a primera vista, que hi havia més interessats en dur-la al cinema i que va trigar un any a aconseguir que li donessin el sí. I finalment, quan s'hi va posar, s'ha encarregat del guió, és el productor i és el director. Si us va agradar l'obra teatral, va funcionar molt i molt bé, doncs és calcada, hi ha fins i tot un parell d'actors que repeteixen i l'únic canvi substantiu és el decorat. Bones històries per compartir aquest cap de setmana. Marc, gràcies i que vagi bé.
Igualment, merci.
Acabarem amb Natu Natu, aquesta cançó índia que ha guanyat l'Oscar a millor cançó original, desbancant ni més ni menys que Lady Gaga o Rihanna. Escolteu com sona.
I've had enough of this nonsense! You two, out!
No, Jake, I've had enough of your bullying.
Oh, wait! No. Go!
పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిటికెలేసేలా ఎప్పారం సాగినట్టు కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు.
Penedès en xarxa. Les notícies. Són 11:45. Bon dia, és moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'assessoria de mobilitat internacional del CIAJ es consolida i ja atén més joves que abans de la pandèmia. L'assessoria, de fet, està en funcionament des del 2016 i s'ha consolidat com a servei especialitzat d'informació i assessorament especialment dirigit als joves. L'any 2022 es van fer unes 204 assessories individualitzades, una xifra que duplica el nombre d'assessories inicials. A més, també s'ha fet atenció a més de 330 joves i famílies. El regidor de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca, Miquel Medialdea, assenyala que aquestes xifres indiquen l'interès cada cop més gran dels joves per buscar noves oportunitats a l'estranger i viure també noves experiències. Aquesta setmana s'ha obert una nova convocatòria de camps de treball, estades internacionals a l'estranger o dins del territori nacional, que tenen una durada d'entre 10 i 15 dies. Aquestes estades sempre tenen una finalitat de voluntariat, es fan gairebé sempre en anglès i poden participar joves a partir dels 14 anys a Europa i a partir dels 18 arreu del món. Us expliquem també que l'Ajuntament de Subirats activa un pla local de voluntariat en acord amb Creu Roja. A rebuf de la inquietud sorgida al municipi durant el confinament, quan 25 dones de Subirats feien de manera altruista bates o mascaretes, entre d'altres, per repartir, des de l'Ajuntament es va copsar que hi havia un grup de persones que tenien ganes de seguir ajudant la societat de manera desinteressada i es va decidir redactar un pla de voluntariat que ho articulés. De primer es va encarregar a una consultoria una radiografia de la realitat local que va obtenir amb enquestes, entrevistes i reunions amb entitats. A partir d'aquí es van definir tres eixos de treball: la solitud, les famílies vulnerables i també la presència d'un centre de menors no acompanyats a Ordal. I a partir d'aquest punt, l'estiu passat, l'Ajuntament de Subirats va signar un conveni amb Creu Roja de l'Alt Penedès per dur a terme les accions de voluntariat al municipi amb persones de l'entitat. Inicialment han abordat l'eix de la soledat amb una desena de voluntàries que fan principalment acompanyaments. Una tècnica de Creu Roja acudeix cada 15 dies al municipi per tal de fer formacions. Us parlem també d'un projecte de mobles a canvi d'accions que es fa a Calafell. Els veïns poden lliurar i recollir des de mobiliari a electrodomèstics, decoració, llibres i altres materials. Amb el que hi havia aquest dissabte en el punt d'aprofitament de materials, ja gairebé podria moblar-se un pis en quant a mobiliari, fins i tot amb alguns quadres i llums. També hi havia algunes joguines. Poques hores després del funcionament ja hi havia veïns que van trobar alguna peça que podia ser-li d'utilitat. De moment ocupa una planta baixa, però el local té altura per a una segona, que ja s'està contemplant per tal d'ampliar-ne la superfície. Es tracta d'un local al Port de Segur de Calafell que s'ha habilitat com a punt per a dipositar-hi mobles, mobiliari, joguines, petits electrodomèstics, llibres, decoració i altres objectes dels quals els seus propietaris volen desfer-se'n, però que estan en bon estat i poden ser útils per a altres persones. La iniciativa pretén donar una segona vida, doncs, a aquests objectes, amb el que suposa d'estalvi de recursos, evitar la fabricació de nous i també la saturació d'abocadors, a banda d'ajudar a qui puguin necessitar-los. I acabarem recordant que la Festa de l'Arbre i del Medi Ambient es celebra aquest diumenge a Sant Cugat Sesgarrigues. Té lloc, doncs, com dèiem, diumenge, aquesta Festa de l'Arbre i del Medi Ambient. L'inici de l'activitat serà a partir de 11:45 a l'Era del Cafè, amb la sortida de la caminada fins a la plaça dels Infants, al nucli de Puigcigró. A les 12 del migdia començarà la Festa de l'Arbre per als infants, amb piscolabis, i a l'acabar hi haurà una festa organitzada per l'Ajuntament, que compta amb la col·laboració de diverses entitats del municipi, principalment els Amics de la Font del Coscó. S'inclou la plantació d'arbres en indrets del municipi amb l'actuació d'agrupacions de folklore popular del municipi.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El celler de la Fassina de Can Guineu acollirà demà a les 7 un concert solidari per la lluita contra l'ELA, organitzat per l'Ajuntament i amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Afectats per l'ELA. Avui volem conèixer aquesta proposta, però sobretot endinsar-nos en la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica. Així que tornem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, durant els propers minuts aprofitarem l'altaveu que ens permet la ràdio per posar sobre la taula l'ELA. Volem parlar-ne, apropar-la als nostres oients i fer difusió d'aquest concert solidari de dissabte a Sant Sadurní. Per això el que ens visita avui és l'Eduard Garzón, de l'Associació Catalana d'Afectats per l'ELA. Eduard, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, encantat d'estar aquí i poder donar informació.
Abans de parlar sobre l'ELA, abans parlàvem fora de micros, aprofitar els altaveus de la ràdio per fer una miqueta de difusió, de pedagogia, per explicar als nostres oients què és l'ELA, com afecta a malalts, a familiars. Parlem una miqueta d'aquesta proposta en la que col·laboreu, aquest concert d'aquest dissabte a les 7 de la tarda, a la Fassina de Can Guineu, a Madness Jam Session.
Bueno, el concert el van començar a organitzar el Santi Valdeperes, que era pare, amb el fill, amb el seu fill Santi, que és músic, i bueno, el Santi, el pare, estava afectat d'ELA, dic que estava perquè el gener ens va deixar, i bueno, van començar a plantejar el tirar endavant un concert solidari per donar visibilitat a la malaltia per un cantó i recaptar diners per investigació. Malauradament el Santi ens va deixar, però el fill ha volgut tirar endavant el projecte i bueno, amb això estem.
Mm-hmm. Un projecte del fill, del Santi fill, en el que...
Projecte del fill i del pare, que és molt maco, això.
Sí, 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 aquests projectes que intergeneracionals.
Sí.
I justament en aquest concert el Santi hi participa.
Actua, sí, sí, ell és músic, està vivint a Madrid, però vindrà expressament a fer el concert. I si ens complimentarà el somni del seu pare, que era bueno, lluitar per visibilitzar la malaltia i per poder aportar alguna cosa per a la investigació. En definitiva, són diners.
Mm-hmm. Nosaltres aprofitem aquest altaveu per convidar a tots aquells oients a que aquest dissabte a les 7 de la tarda es passin per la Fassina.
Es té complir, Es té complir.
Taquilla inversa, oi?
Taquilla inversa, sí, és taquilla inversa. No hi ha preu d'entrada, aleshores, vull dir, quan... cop has vist l'esdeveniment, el concert, si t'ha agradat el concert, doncs fas una aportació que tu vulguis, si t'ha agradat, que t'agradarà, uh-huh, evidentment, i si creus que la causa que motiva el concert és important, doncs també hi participes amb el que bonament puguis o vulguis. Si sumem les dues coses, de que es farà, disfrutaràs amb el concert i que el motiu és bo, no hi ha dubte de que tothom col·laborarà.
Des de Catela apadrineu totes i cadascuna de les propostes per lluitar, per picar pedra, per lluitar molt i donar a conèixer l'ELA.
Bueno, apadrinem, col·laborem dintre de les mesures que nosaltres puguem. Hi ha casos com aquest, que és el mateix pacient que suggereix la idea, però hi ha, la majoria de casos som nosaltres que ens inventem alguna història per fer i per visibilitzar la malaltia, qualsevol tipus, un esdeveniment esportiu, un concert, que vam fer l'any passat també una a Vilafranca, trobades de puntaires, que aquest any farem la quarta, mm-hmm, la quarta trobada de puntaires, el mes de juny, a Vilafranca, i, bueno, no sé... tornejos de pàdel, el que se'ns acudeixi i puguem fer.
Sí, sí. Eduard, ara parlaves de Vilafranca perquè Catela neix l'any 2019 a Vilafranca.
Sí, exacte. El 2019 va ser quan es va crear es va posar la llavor per l'associació. Vale, va ser amb la primera trobada de puntaires que vam fer el mes de juny allà a Vilafranca, que la vaig fer jo personalment, sense que Catela no existia. Allà ens vam coincidir, ens vam reunir diverses persones afectades d'ELA i persones que volien tirar endavant un projecte solidari com aquest, i a partir d'aquí vam començar a moure els papers per crear l'associació. Perquè no hi ha cap associació a Catalunya que es dediqui a recaptar diners per investigació. ¿Vale? Aleshores vam dir, bueno, pues, nosaltres volem fer-ho perquè és absolutament necessari que hi hagi investigació, que es fomenti la investigació i que es multipliqui la investigació per la malaltia. Perquè avui per avui no s'ha trobat encara cap no s'ha trobat ni a l'origen de la malaltia. Per tant, si no saps d'on ve, no la pots curar. És una malaltia incurable. I, bueno, mentre hem començat a tramitar els papers i els van donar l'autorització o el número de registre de la Conselleria de Justícia el 20 de febrer, si no recordo malament, del 2020, i avui fa 3 anys que ens van posar de vacances a tots, sí. Però que no vam poder fer absolutament res durant l'any 2020, bueno, menteixo, durant el 2020 vam fer la segona trobada a puntaires amb una escletxa que vam permetre fer alguna cosa i a partir d'aquí doncs, ha sigut anar lluitant i fent cosetes per recaptar diners i per divulgar la malaltia, sí, sí.
Ara parlaves de la pandèmia, de la Covid, perquè justament...
Avui. 3 anys.
I després et preguntaré per com va afectar la Covid en tot el tema de l'ELA i dels tractaments, dels no tractaments, de les no ajudes, no? Que en el cas de pacients amb ELA encara va suposar una llosa més a sobre, però... Si et sembla, agafo al fil una paraula que deies, que és una malaltia incurable, una malaltia neurodegenerativa incurable, que em sembla...
Avui per avui, sí.
Un adjectiu...
Que pesa.
Pesa molt.
Pesa molt. El que passa és que quan dius una malaltia incurable, qui no ha viscut una malaltia greu, sigui incurable o no... tipus càncer, que avui dia per sort es pot curar, però només et diuen càncer i tremoles. Mm-hmm. Però quan et diuen incurable, el públic en general, que no ha tingut cap interferència d'aquest tipus, diu, vale, és tu. Però no et fas a la idea. No fas a la idea i no et fas a la idea del que és una malaltia incurable, neurodegenerativa progressiva. És a dir, que cada vegada el malalt va perdent capacitats de fer coses. O sigui, afecta la musculatura voluntària, és a dir, la musculatura fibrosa, per dir-ho d'alguna manera, vamos, la carn, per entendre'ns, vale? Que són la que rep les instruccions per poder moure'ns nosaltres, caminar, moure els braços, parlar, respirar, etc etc. I mica en mica va matant els nervis que donen les instruccions a les diferents parts del cos perquè nosaltres puguem fer la nostra vida normal i et va paralitzant, vale? Fins a l'extrem de que no pots moure absolutament, que tens que anar depenent cada vegada més d'algú, que normalment aquest algú és un familiar directe, que no hem sigut preparats per ser cuidadors i hem après a ser cuidadors sobre la marxa, fent coses molt malament, fent coses molt bé, però sobretot amb molt de carinyo i molta paciència i molt d'amor per la persona que estàs cuidant, no? A cada malalt li afecta d'una manera diferent. Hi ha dos tipus d'ELA. L'ELA espinal, que és la que afecta la mèdula espinal i d'aquí irradien tots els nervis que van cap a les diferents parts del cos, i l'ELA vulvar. En el cas meu, la meva senyora va tindre l'ELA vulvar, que afecta el que és el bulbo raquídeo i el que fa és... afecta la parla. És el primer que ella, en aquest cas, va tindre afectat, la parla. Després, la deglució, la llengua, que és un muscle que nosaltres involuntàriament el movem, mm-hmm, per fer 50.000 coses, per parlar constantment, està movent-se la llengua, per passar una mica de saliva també estem movent la llengua, que és la que impulsa. Quan aquest muscle queda mort, queda inerte, sense capacitat de moure's, doncs no parles, no en passes, no tragues saliva, i afecta també tot el que és les cordes vocals, que no pots parlar, i el que és el tema de respiració. L'espinal, que va que és la que va disgregant els nervis cap a les diferents parts del cos, a mesura que es van afectant els nervis, doncs la part del cos que rep, que no rep aquella instrucció, doncs va quedant morta. Amb el que hi ha una pèrdua de massa muscular, el pacient no té força, no té capacitat de moure's i bueno, té que acabar depenent absolutament de tothom. Avui, al dematí, doncs estàs i pots agafar la cullereta per posar-te a la boca, per posar sucre al cafè, i a lo millor a la tarda ja no pots fer-ho. I això és molt dur. És molt dur. A més, el pacient és conscient de tot el que li passa perquè la part cognitiva no queda absolutament afectada. Però el pacient va veient que es va degradant per un cantó i per un altre que és dependent cada vegada més, fins a l'extrem de que ja no es pot moure. Si quan arriba el moment en què li tenen que fer la traqueotomia perquè la capacitat respiratòria, la musculatura del pit ja no funciona i no pots respirar, tens que fer-te la traqueotomia i hauràs de decidir si la vols o no la vols. Si la vols, representarà que tens que estar 24 hores cuidat amb una persona dependent de tu, i si no tens aquesta capacitat econòmica, doncs tens que decidir l'eutanàsia. I ja està.
Ara parlaves d'aquesta capacitat econòmica i em sembla totalment cru, no? Que sigui una enfermetat
elitista, com diu, sí. Com diu l'Unzué, és una malaltia elitista. I el que més revela és que el dia 8 de març va fer un any que es va aprovar al Parlament de l'Estat per unanimitat que es tirés endavant la llei L. La llei L permetria ajudar als malalts en aquesta fase en què, un cop feta la traqueotomia, és a dir, donar-los ajudes econòmiques per poder tirar endavant el seguir viu, no? Perquè es té que tindre en compte que una persona que vulgui seguir vivint, doncs estem parlant d'una despesa d'uns 40-45.000 euros anuals. No tothom s'ho pot permetre.
I més tenint en compte que el cuidador ha d'estar 24 hores.
Sí.
I per tant, en molts casos, la parella, el fill, el que sigui, ha hagut de deixar de treballar.
Sí.
I per tant, un ingrés menys.
Bueno, normalment, quan arriba a aquest punt, si el cuidador és un familiar directe, ja ha deixat de treballar. ¿Vale?
Mm-hmm.
O sigui que aquesta part de despesa ja la tenen assumida, de despesa o de no ingrés perquè ha deixat de treballar. Però si ja són 24 hores el que tens que estar pendent d'atenent el malalt, perquè bueno, quan tens la traqueotomia el més fàcil és que se't tapi el que és el tub que va per la tràquea, amb mucositat pròpia, t'ofegues. Així, sí.
Mm-hmm.
Mores ofegat. Aleshores, clar, té que haver-hi una persona en tot moment per destapar aquest. Sobretot el problema és per la nit. Llavors vol dir que necessites tres persones en torn de 8 hores. Una és la familiar, però necessites dues persones més, que les has de pagar, a part les adaptacions a domèstiques. Quan a un malalt se li diagnostica la L, surt d'alguna manera del circuit mèdic, ¿vale? I aleshores queda recluït a casa, o sigui, perquè és una malaltia que no necessita hospitalització, necessita cures, però hospitalització no necessita, per tant, l'envien a casa. Llavors passa a dependre dels serveis socials dels ajuntaments, amb el que ja no és un malalt hospitalari. Per tant, el que és la seguretat social una mica es desconnecta del seguiment o del cuidat del malalt. Sí que, evidentment, se li fan les visites, etcètera, etcètera, però el que és l'hospitalització i la cura queda fora del circuit. Això és quan tens que fer-ho des de casa. És una malaltia silenciosa, precisament per això, perquè el malalt està a casa, arriba un moment en què ja no pot sortir a passejar o que el poden treure, i silenciada perquè fins ara ningú parlava de l'Ela. Ara, malauradament, és coneguda ja pel Juan Carlos Unzué, però bueno, es té que tindre en compte que hi ha 4.000 persones en tot l'estat espanyol de mitjana afectades d'ELA i que cada dia moren 3. ¿Vale? I cada dia es diagnostiquen 3 més, o sigui que està estabilitzat amb 4.000 malalts. 4.000 malalts no vol dir 4.000 afectats, són 4.000 persones diagnosticades d'ELA i són tot l'entorn d'aquestes 4.000 persones les que estan afectades. ¿Vale? És a dir, que no és una malaltia minoritària com es pretén, sinó és una malaltia bastant, bastant important en quant a afectació de població.
Eduard, parlàvem abans de la Covid i de l'afectació Covid en els malalts i familiars d'ELA, perquè vosaltres us va afectar moltíssim a l'esclat de la pandèmia i el confinament.
Sí, bueno, en el meu cas particular no, perquè ja no hi era, Glòria. Però amb tots els altres malalts que estaven vius, sí, evidentment, perquè tot es va paralitzar i tots els tractaments que hi havia de malalties cròniques, de malalties ja establertes, diagnosticades i tal, van quedar paralitzades. O sigui, tot era Covid. Un constipat ni et miraven. Si no fos Covid no te tenien. Bueno, això no és que ho descobreixi ara, vull dir, és el que vam patir tots, no? Sí, els malalts van quedar absolutament... No diré que no es van cuidar, perquè se seguien visits, se seguien tenint les visites amb unes proteccions extremes, perquè bueno, van passar a ser persones d'altíssim risc, perquè un encostipat, ja no dic un Covid, però un encostipat amb un malalt d'ELA pot ser mortal. Un Covid, si agafes un Covid ja... El que passa que els que van desaparèixer o els que es van morir per culpa d'una afectació de la malaltia passaven a ingressar el número de malalts de Covid o de morts de Covid. Vale? O sigui que tot va passar al Covid.
Mm-hmm. Per acabar, no sé quin missatge t'agradaria transmetre, aprofitant que estem davant dels micròfons, en aquesta lluita contra l'ELA, què t'agradaria transmetre?
A mi m'agradaria que el públic en general, que els que m'estan escoltant, quan sentin ELA, la paraula ELA, diguéssim, una trastada de malaltia. No és una trastada de malaltia, és una malaltia gravíssima, duríssima, i està considerada com la més cruel de les malalties neurodegeneratives, que són les més importants, són l'Alzheimer, el Parkinson i la ELA. Mm-hmm. De les tres, la ELA és la més cruel de totes, la que està considerada per l'OMS com la més cruel. Perquè, com he comentat abans, la malaltia va avançant, però hi ha tota una sèrie de sentits. La persona no perd la capacitat de veure, no perd la capacitat de sentir, d'escoltar, ni de sentir, o sigui, el que és el tacte. Si l'acaricies, ho noten. I tampoc perden el coneixement. Això vol dir que ells es van donar en compte d'absolutament de tot el que els hi passa. De que cada vegada necessiten més, perden més capacitats de fer coses, que cada vegada necessiten més dependència i que quan arriba el moment crític de la traqueostomia tenen que decidir si volen seguir sent una càrrega per la família o no volen seguir i demanen doncs, l'eutanàsia o la sedació. Vale. Aleshores, el que voldria és que la gent, quan sapigués que es fa algun esdeveniment, no nosaltres, sinó no a través d'aquest ELA, sinó qualsevol esdeveniment que es faci per l'ELA, que, sisplau, participeu, perquè es necessita moltíssim invertir per investigació. S'estan fent moltes investigacions arreu del món, però així és com amb una malaltia en què afecta la musculatura o els ossos o algun altre tipus de part del cos, una altra part del cos, no, tipus, Es pot fer una biòpsia, es pot tallar un tros, es pot estudiar, però amb una neurona, amb una fibra nerviosa, no es pot tallar i estudiar, perquè no es regeneren. O si es talla una o es trenca un nervi, ja no regenera. Tota la part afectada, d'allà cap a baix, doncs es perd la capacitat. I es tenen que fer les investigacions en supòsits. Llavors, doncs clar, per això és molt més dur tota, o més laboriosa, o més tardana tota la els resultats de les investigacions que es fan amb neurones. Vale. Per acabar, voldria dir una frase d'un manal de L, que té 30 i pico d'anys, enginyer, que viu a Madrid, que està ja amb traqueostomia, està completament immòbil, que es comunica pels ulls, que va definir, va impactar molt la definició que va fer de l'AL. Diu, l'AL és una malaltia que, tenint a la persona que estimes al costat, a un pam, no li pots dir ni l'estimo, ni pots acariciar-la perquè no et pots moure ni pots parlar. Em va impactar molt.
No podem afegir res que superi això. Sí. Eduard, un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en Xarxa, apropant-nos l'Ela, ajudar-nos a fer pedagogia d'aquesta, com comentaves, silenciosa i silenciada malaltia. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de comunicar als penedesencs a la situació en la que ens trobem.
Toca dir-vos adéu, això s'acaba, aquestes 3 hores de ràdio, aquest divendres i, per extensió, tota la setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest recorregut, que gaudiu del cap de setmana. I recordeu, dilluns hi tornem a les 9:06. Adéu-siau.